domèstica dels antecedents dels seus agressors, però estudiant-ho cas per cas, Sergi Corral.
El Ministeri Fiscal es mostra favorable a l'intenció del govern d'introduir aquest canvi en la legislació de la violència masclista. La portaveu Isabel Rodríguez confirma que cal actuar per aturar l'onada de feminicidis. Des de principis d'any se n'han registrat 4.
Algo está fallando y que es obligación de los poderes públicos revisar todos los protocolos, trabajar en el seno del gobierno y también con las comunidades autónomas para dar la respuesta más adecuada.
Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi d'aquesta matinada en una antiga fàbrica de Lleida on ha resultat ferida una parella és un nou cas de violència domèstica.
S'ha detingut l'home que ha estat ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova, acusat d'haver provocat el foc. La dona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Pere Aragonès assistirà a la cimera hispano-francesa de la setmana vinent a Barcelona.
Des del govern, Patrícia Plaja assegura que és lloc que li pertoca, malgrat que Esquerra Republicana hagi confirmat la seva participació en la manifestació independentista en contra de la cimera a la ciutat comtal.
El govern no participarà dels actes reivindicatius que s'estan organitzant, no li pertoca, però considera que aquests són lògics i fins i tot previsibles després de les provocadores i falses afirmacions que fa setmanes que venen des del govern espanyol.
Els aeroports catalans perden passatgers en comparació amb el 2019 abans de la pandèmia.
El Prat tanca aquest 2022 amb 41,6 milions de viatgers, el 79% dels registrats l'any 2019.
El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
El trànsit aeri ha recuperat més passatge en les connexions domèstiques, un 86,6%, que no pas amb altres països. També el nombre d'operacions encara es troba força per sota respecte al nivell prepandèmia.
En cultura, la Sala Trono de Tarragona estrena temporada amb 18 espectacles que es podran veure en diferents espais de la ciutat des del febrer fins al maig.
L'actriu Áurea Márquez obre el calendari amb La dona del tercer segona en doble representació el 3 i 4 de febrer.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El programador de la Trono, Joan Negrier, ha explicat que s'ha apostat pel talent local i es tracta d'una obra 100% tarragonina.
Hem volgut fer com tres generacions d'actors, no? L'Oriol Grau, que és com la saviesa, no?, i l'experiència, la Cristina Murillo, que és la resistència, no?, i la supervivència en aquest món d'actors, i el Marc Pinyol, que debuta.
I en esports, partit clau per la penya aquest vespre a l'Eurocup masculina de bàsquet, Roger Sánchez.
Els verdinegres juguen a 8:45 a la pista del Brescia amb l'objectiu de consolidar el lideratge del grup A de la competició.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura podrà pujar lleugerament, però no massa més respecte a la que tenim ara. I així que encara mantindrem aquest ambient fred cap a l'interior del país. En canvi, sí que a punts de litoral la temperatura es mantindrà suau, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, on ha anat bufant aquest vent de mestral durant el matí i ha mantingut aquesta temperatura més aviat una miqueta més suau que la resta del país. Pel que fa a l'estat del cel, de cara a la tarda mantindrem el cel serè, sí que amb algunes pinzellades d'alguns núvols alts, alguns de mitjans, i que afectaran més cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Aquests núvols és on han de ser una miqueta més compactes. De cara a demà sí que s'espera precipitació cap a la cara nord del Pirineu, no a la resta del país, i també cal dir que començarem la jornada amb boires, sobretot en punts a la depressió central i també cap a la zona del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Fiscalia avala avisar les víctimes dels antecedents dels seus agressors, però estudiant-ho cas per cas. Així s'ha pronunciat el Ministeri Fiscal després que hagi transcendit la intenció del govern d'introduir aquest canvi en la legislació de la violència masclista.
De fet, avui s'ha convocat d'urgència una reunió entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i els diferents cossos policials, entre ells també els Mossos d'Esquadra, davant l'onada de crims registrada els darrers dies. 4 des de l'inici d'any. La nova estratègia proposada pel govern es centra en els agressors per poder-ne fer un seguiment i alertar a les noves parelles del risc potencial que pateixen quan vagin a denunciar-los.
Com dèiem, de moment sobre la taula hi ha aquest informe de la Fiscalia que és favorable al canvi de protocol sempre i quan s'estudiï cas per cas i la víctima corri un risc alt. En qualsevol cas, aquest canvi legislatiu que s'està debatent també ha centrat el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Jordi Casino.
Després de la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha expressat la profunda preocupació de l'executiu pel repunt de casos de violència masclista, però no ha volgut entrar en detalls sobre la proposta d'Interior, tot i que ha reconegut que alguna cosa s'haurà de fer per capgirar l'actual situació.
Que el sistema Biogen funciona y que ha dado protección durante estos años a más de 700.000 víctimas y, por tanto, es un sistema que está funcionando. Y al mismo tiempo, pues ver y asumir que si se siguen produciendo estos datos, algo está fallando y que es obligación de los poderes públicos revisar todos los protocolos, trabajar en el seno del gobierno y también con las comunidades autónomas para dar la respuesta más adecuada.
Consell de Ministres que ha aprovat també la creació d'una nova prestació d'atur per als treballadors del sector cultural i els artistes. Tindrà un import de 600 euros i el podran cobrar un màxim de 4 mesos si poden acreditar un temps mínim de cotització.
Gràcies, Jordi. Precisament els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi d'aquesta matinada en una antiga fàbrica de Lleida, on ha resultat ferida una parella, és un nou cas de violència domèstica. De moment ja ha detingut l'home, després que, segons sembla, hagi intentat fugir de l'Hospital Arnau de Vilanova, on estava ingressat. Se l'acusa d'haver provocat el foc, en què la dona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos. Sembla que no disposem d'aquesta crònica. Seguim, en qualsevol cas la recuperarem de seguida. Doncs el món municipal també ha volgut condemnar els darrers casos de violència domèstica. Aquesta tarda les dues principals entitats municipalistes han volgut expressar el seu condol per l'assassinat de 4 de les 4 dones que han perdut la vida a mans de les seves parelles des de principis d'any. David Amador.
Així és, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya s'han sumat al condol per l'assassinat de les 4 dones víctimes de violència masclista d'aquesta darrera setmana. Davant d'aquests brutals assassinats, diu el comunicat, el món local manifesta el seu més enèrgic rebuig i condemna qualsevol forma de violència masclista o discriminació envers les dones. Escoltem en declaracions al Next Vespre de la xarxa Joan Ortega, secretària general de l'ACM.
Estem molt preocupats perquè és una allau de dones que perden la vida. Ens sembla, a més, doncs, que és un tema que ens afecta a tota la societat. Aquest no és un problema de les dones, és un problema de tota la societat, és un problema de tot el país, i des del món local, des del món més proper a les ciutadanes i els ciutadans, el que volem expressar primer és el rebuig a tota la violència i després doncs, tot el suport cap a aquelles dones que la pateixen, que no estan soles.
I és que a més d'aquestes 4 últimes víctimes, l'any 2022 s'han registrat 12 feminicidis a Catalunya. Alhora, tornant al comunicat, les entitats municipalistes proposen als ajuntaments que a l'inici de cada sessió plenària es faci un record específic per les agressions patides per violència masclista per tal de palesar el compromís dels ens locals i denunciar totes les formes de violència contra les dones i les seves conseqüències, a més de rebutjar i condemnar totes les expressions de violència masclista.
Gràcies, David. Ara sí, recuperem la informació anterior. Els Mossos d'Esquadra investiguen, com dèiem, si l'incendi d'aquesta matinada en una antiga fàbrica de Lleida, on ha resultat ferida una parella, és un nou cas de violència domèstica. De moment ja ha detingut l'home, després que, segons sembla, hagi intentat fugir de l'Hospital Arnau de Vilanova, on estava ingressat. Se l'acusa d'haver provocat el foc, en què la dona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La Paeria de Lleida va obrir diligències per la presència de persones que dormien a l'antiga fàbrica incendiada de Lleida. Ho va fer al mes de maig del 2022 i fonts de la mateixa Paeria indiquen que els nous propietaris del solar on hi ha l'immoble tenen previst presentar la llicència d'enderroc entre aquest dimarts i dimecres. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut un dels ferits de l'incendi de la fàbrica de galetes del barri de Pardinyes, que es tracta d'un home al qual se l'acusa de provocar el foc i d'un delicte de lesions a la dona amb qui convivia i que també ha resultat ferida en aquest incendi. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un nou cas de violència masclista i intenten aclarir la relació entre el detingut i la víctima que ocupaven la fàbrica. Tot i que tots dos han patit cremades, els serveis d'emergència no han trobat ningú a la zona de l'incendi. L'home i la dona haurien anat pel seu propi peu al centre d'urgències d'atenció primària de Prat de la Riba i posteriorment l'home ha estat traslladat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i la dona a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en patir cremades de diversa consideració.
Encara més al voltant de la violència domèstica, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'home acusat de matar una dona a Cornellà de Llobregat el mes de març de 2019.
El tribunal li imposa més una indemnització de 488.000 euros per la família i 5 anys de llibertat vigilada.
I per condemnar precisament aquesta onada de feminicidis, unes 150 persones s'han concentrat aquest migdia a les portes dels jutjats de Vic. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Una concentració convocada per la coordinadora de grups feministes a Osona, Juntes Som Revolució, amb el suport de Càrnies en Lluita. 21 dones vestides de negre, totes amb un cartell a l'esquena on podia llegir-se nom i edat, han encapçalat la protesta. Cadascuna d'elles s'ha posat en el paper de les 21 dones que, entre el passat mes de desembre i els 10 dies que portem del nou any, han estat assassinades a mans d'homes. Una situació que des de Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita asseguren és insostenible. Montse Castanyer, portaveu dels dos col·lectius, ha parlat de terrorisme judicial.
Prou de terrorisme judicial, prou de terrorisme institucional. Els jutges fiscals haurien de fer un curs. Ja n'hi ha prou. S'ha de derogar o retirar la llei del sí o sí, perquè realment els jutges, les fiscals, tota aquesta gent no en tenen ni la remota idea de lo que és violència de gènere.
Juntes Som Revolució i Càrnies en Lluita tenen previst fer una primera acampada a la plaça Major de Vic a finals de mes.
Doncs encara per tancar aquest bloc, presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut a Vilafranca del Penedès per raptar i violar una menor a la sortida d'una discoteca. Se l'acusa d'agressió sexual i detenció il·legal.
Aquest matí ha passat a disposició judicial. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, on van passar els fets, estudia ara personar-se com a acusació particular. L'home hauria assaltat la noia al seu pis de Sant Martí Sarroca, a 9 quilòmetres de Vilafranca, on l'hauria violat. Avui també han declarat la menor i l'amiga que l'acompanyaven al moment de l'assalt. A l'arribada del detingut, els agents han hagut de desplegar un dispositiu de seguretat després que amics i familiars de la víctima hagin colpejat un vehicle dels Mossos a on pensaven que viatjava el detingut. De fet, al municipi han aparegut pintades amb amenaces de mort contra l'acusat i en suport a la víctima.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president Pere Aragonès assistirà a la cimera hispano-francesa de la setmana vinent a Barcelona. Des del govern asseguren que és el lloc que li pertoca, malgrat que Esquerra Republicana hagi confirmat la seva participació en la manifestació independentista convocada en protesta pel fet que la trobada es produeixi a Barcelona. La portaveu Patrícia Plaja ha explicat que el govern respecta i comprèn la protesta, però que no hi participarà. Mont Carvajal.
El govern assegura que la Moncloa fa un ús partidista i electoralista de la cimera hispano-francesa del proper dia 19 a Barcelona. Ho fa, diu la portaveu, per escapar i a conseqüència del soroll creat arran la reforma del Codi Penal. No obstant, el govern és la primera autoritat de l'Estat a Catalunya i hi ha i vol participar-hi. La portaveu Patrícia Plaja no troba contradictori que el president aragonès participi de l'acte, però no en les mobilitzacions de fora.
El govern no participarà dels actes reivindicatius que s'estan organitzant, no li pertoca, però considera que aquests són lògics i fins i tot previsibles després de les provocadores i falses afirmacions que fa setmanes que venen des del govern espanyol o que ha fet aquest cap de setmana, aquest mateix cap de setmana, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegurant que el procés era història.
Pel que fa als pressupostos, el govern assegura que falta ultimar serrells i reclama un acord pel bé del país.
No es poden allargar massa més. No és el govern qui té pressa per aprovar els pressupostos, és el país.
Avui hi ha reunions entre el govern i el PSC i Junts per polir aquests serrells i mirar de tancar un acord.
Mentrestant, el Tribunal de Comptes ha rebutjat arxivar el cas contra la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat investigats per organitzar l'1 d'octubre.
Els advocats ho van demanar en una visita oral al desembre passat, però la consellera de Comptes ho ha desestimat. Les defenses han qüestionat la legitimitat del procediment. També argumenten que els fets han prescrit perquè han passat més de 5 anys o hi han estat jutjats.
I en clau econòmica, els economistes catalans es mostren preocupats per l'impacte negatiu que poden tenir el dèficit fiscal i l'augment de preus de l'energia i de les matèries primeres. Segons l'enquesta de situació de tardor que elabora el Col·legi d'Economistes, els seus membres aproven pels pèls l'economia del país i demanen reformes estructurals. David Navarro.
L'enquesta revela que un 41% dels economistes consideren que la situació econòmica de la passada tardor era pitjor a la de feia un any, mentre que un 29% la veia millor i un 27% no hi veia canvis. Pel que fa a l'índex de confiança, els professionals donaven un 5 sobre 10 a l'economia catalana, però suspenien l'espanyola. Quant als principals problemes detectats eren la inflació i els costos de producció, el dèficit fiscal amb l'Estat i el preu de l'energia i les matèries primeres. El degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travi, ha demanat reformes estructurals.
Que el que hem de fer és transformar el model productiu català. No? Hi ha uns reptes, que és la transició energètica, aquest és bàsic, i un altre la transformació digital. No?
Puig de Travi també ha reclamat l'aprovació com més aviat millor dels pressupostos de la Generalitat i una gestió acurada de la pujada de tipus d'interès per part del BCE que eviti efectes adversos sobre l'economia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Torna a baixar el nombre d'ingressats per Covid-19. La darrera setmana han disminuït en 94 persones i ara hi ha 557 pacients als hospitals.
D'aquests, 24 han estat greu a les UCIs, 6 menys que la setmana anterior. També s'han registrat 4 defuncions, totes de majors de 80 anys. Amb aquestes dades, la taxa de casos per cada 100.000 habitants baixa fins a 28. Salut confirma que tots els casos detectats corresponen a la variant Omicron, en predomini de la subvariant BQ1. També continuarà a la baixa els casos diagnosticats de grip i de bronquiolitis.
El govern català augmentarà en un 50% l'import del bo social tèrmic. Es destinaran prop de 9 milions d'euros que beneficiaran més de 100.000 llars en situació de vulnerabilitat.
Aquestes famílies rebran una aportació addicional de manera automàtica que oscil·larà entre els 41 i els 186 euros per llar. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha destacat que d'aquesta manera es vol compensar l'increment de preu de l'energia.
El govern ha decidit destinar gairebé 9 milions d'euros, 8,7 milions d'euros de recursos propis. Per tant, es destinaran un total de 26,2 milions d'euros amb l'objectiu final de proporcionar més protecció a les persones vulnerables amb menys poder adquisitiu real.
La nova aportació se sumarà a l'import que hi havien rebut les famílies beneficiàries del bo social tèrmic.
Més coses. La Comissió de Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar s'ha reunit de nou aquesta tarda en la seva setena trobada per valorar les mesures que s'han pres fins ara.
El govern i la síndica de Greuges coincideixen en destacar de manera positiva la feina feta i alhora el camí que queda per recórrer. Aquestes són les reflexions de la vicepresidenta del Parlament, en funcions de presidenta Alba Vergés, la síndica Esther Jiménez Salinas i el conseller d'Educació Josep González Cambray.
La segregació escolar té costos pel conjunt de la societat. A més dels efectes negatius sobre el rendiment escolar del sistema educatiu, també té efectes sobre la convivència i la cohesió social present i futura.
S'ha demostrat que els municipis que tenen bones pràctiques, doncs que tenen una clara voluntat política i convicció de fer-ho, i que els representants que participen, que són diferents persones, s'ho creuen, tenen bons resultats.
Estem caminant en una direcció adequada i en els darrers 3 anys hem estat capaços de reduir aquest 30% el nivell de segregació a les escoles catalanes. I no ens conformem, volem anar més enllà.
També aquest dimarts ha començat l'enderroc de les sitges de l'antiga Senpa, al barri de Pardinyes, de Lleida. Es tracta dels immobles situats al solar on la paeria construirà l'edifici per múltiples usos que ha de servir com a alberg per temporers. L'enderroc s'ha iniciat avui al voltant de les 10 del matí i ha començat per la part inferior dels edificis. Ho ha Lleida Ràdio, Alba Mor.
Una màquina ha començat a enderrocar la part interior dels edificis cap a les 10 del matí. Des de l'APAERI han indicat que els treballs s'estan duent a terme perquè no han rebut cap notificació judicial que ho impedeixi. Recordem que l'ORBEPAT, la plataforma de veïns de Pardinyes i l'entitat ecologista Ipsena van presentar un procediment interdictal al jutjat per aturar l'enderroc de les sitges que acollien una important colònia de cigonyes. De fet, davant l'inici de l'execució dels treballs, diversos membres de la plataforma veïnal s'han aplegat davant de l'espai per mostrar el seu rebuig amb l'actuació.
Notícies en xarxa.
Els aeroports catalans perden passatgers en comparació amb el 2019, l'any abans de la pandèmia. El Prat ha tancat aquest 2022 amb 41,6 milions de viatgers, el 79% dels registrats al 2019, i el nombre d'operacions també se situa en un 82,2% respecte del 2019. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
Del total dels 41,6 milions de persones que han passat pel Prat, 29,4 es corresponen a vols internacionals i la resta a nacionals. Precisament el trànsit aeri ha recuperat més passatge en les connexions domèstiques, un 86,6%, que no pas amb altres països. També el nombre d'operacions encara es troba força per sota respecte al nivell prepandèmia. Durant el 2022 s'han realitzat poc més de 283.000 enlairaments i aterratges, el que suposa un 82,2% respecte al 2019. Tanmateix, les xifres dels últims mesos mostren una recuperació molt més elevada. Només durant el desembre, 3,3 milions de persones han passat per les instal·lacions. És un 90,1% respecte a 3 anys enrere. També les operacions són molt més elevades en l'últim mes de l'any, un 88,9% de les que hi havia el 2019. Per últim, i pel que fa a les mercaderies, el passat mes de desembre s'han transportat poc més de 12.000 tones, un 79,8% en relació amb el mateix mes del 2019.
En cultura, la Sala Trono de Tarragona estrena temporada amb 18 espectacles que es podran veure en diferents espais de la ciutat des del febrer fins al maig. L'actriu Àurea Márquez obre el calendari amb La dona del tercer segona en doble representació, el 3 i el 4 de febrer. Tarragona Ràdio, 3 Ortega.
La nova temporada que comença al febrer arriba amb la incorporació de nous escenaris que s'han volgut mantenir en secret. L'objectiu és recuperar l'essència de la sala de la part alta i oferir actuacions en indrets especials i per grups reduïts de 20 o fins i tot de 5 persones. El programador de la Trono, Joan Negrier, ha explicat que s'ha apostat pel talent local i es tracta d'una obra 100% tarragonina amb actors com Oriol Grau o Marc Pinyol sobre l'escenari.
Hem volgut fer com 3 generacions d'actors, no? Murillo Grau, que és com la saviesa, no?, i l'experiència, la Cristina Murillo, que és la resistència, no?, i la supervivència en aquest món d'actors, i el Marc Pinyol, que debuta en la seva primera producció professional, un actor tarragoní de Tornavís Teatre.
La dona del tercer segona, amb l'actriu Àurea Márquez, o també el monòleg de Xavi Castillo, Yonquis del Dinero, configuren la temporada de la Sala Trono.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça vol en aquests moments cap a l'Aràbia Saudita. És previst que aterri a un quart de nou a Riad, on disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol. L'equip viatja amb la plantilla al complet, inclòs Robert Lewandowski, que es troba complint els partits de sanció a la Lliga. El Barça jugarà la segona semifinal de la Supercopa dijous a les 8 davant el Betis. El club blaugrana ha conegut avui també la sentència judicial mitjançant la qual haurà de pagar 8 milions i mig d'euros a Mateus Fernández, futbolista que va disputar només 17 minuts del primer equip i que ha guanyat la demanda per acomiadament improcedent quan va deixar el club blaugrana a l'estiu de 2021. També en Barça, en aquest cas el femení, debuta en poc més d'una hora, a 8:45, a la Copa de la Reina. Les blaugranes juguen al Sadar, a Pamplona, davant l'Osasuna, de la segona categoria, en partit de vuitens de final, eliminatòria a partit únic. Aquest vespre també tenim cites en bàsquet, en aquest cas, per al Joventut de Badalona, que visita el Brescia en el primer partit de la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup. Els verdinegres buscaran mantenir el lideratge del grup A. Ens en fa la prèvia el company Ferran Vinaixa, de Ràdio Ciutat de Badalona.
Els verdinegres van superar Badalona de 17 punts de diferència a l'equip italià en la primera volta, però el Brescia és un equip perillós, amb molts nord-americans explosius. Els de Carles Durant ja van jugar fa 3 temporades a Brescia, on van perdre 87-83, quan a l'equip hi havia Omic i Preperic. Carles Durant explica les virtuts del conjunt italià.
Un equip molt ben entrenat, molt ben treballat, que han tingut problemes de lesions, però un equip que juga amb molt atletisme, jugadors molt físics, un equip que a casa es fa fort. L'últim partit que van jugar contra Bursa, per exemple, és un molt bon exemple. I haurem de fer molt bé les coses. Insisteixo, un equip que té un atletisme que per nosaltres a vegades és incòmode.
L'expedició verd i negra va viatjar ahir fins a Milà i després per carretera fins a Brescia. Entre els convocats ha viatjat Pau Ribas, que es va perdre el darrer partit contra el Granada per molèsties físiques. El partit entre el Brescia i el Joventut es jugarà a partir de 9:45.
I tanquem el bloc d'esports per dir que en 5 minuts, a 7:45, es presenta al Palau de la Música de Barcelona el recorregut de la 78a edició de la Volta Ciclista Espanya, que sortirà des de la capital catalana el 26 d'agost.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Belfont al control tècnic. Cristina... David Amador, a l'edició, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
El colibrí, de l'italià Sandro Veronesi, editat en català per Edicions del Periscopi i en castellà per Anagrama. Llibre acabat, un llibre que m'acompanya durant tot aquest Sant Jordi. Sensibilitat que no conciliaria, sisplau. Per tots els costats, la història d'una vida senzilla en èxits i objectius en termes de societat moderna, la vida tràgica que tothom voldria evitar i que, no obstant, tan plena de sentit quotidià i de motor de vida. Però res de drames. Es llegeix amb entusiasme. Curiositat és com un aprenentatge. Capítols curts, combinació de formes narratives, cartes, e-mails, diàlegs, inventaris i una forma jeroglífica que tira endavant i endarrere en el temps per anar-nos donant informació, composant un trencaclosques, no en va el seu autor, és arquitecte, on tot acaba encaixant, amb estil propi i una tècnica d'autor ben peculiar.
Hauria de ser cosa sabuda, però no ho és, que el destí de les relacions entre les persones es decideix al començament, per sempre més, sense excepció. I que si vols saber d'entrada com acabaran, només has de mirar com van començar. Perquè quan una relació comença, sempre hi ha un moment d'il·luminació en què la pots veure créixer. La relació, dilatar-se en el temps, esdevenir allò que esdevindrà i acabar-se com s'acabarà, tot alhora. Es veu perquè en realitat ja està tot contingut en l'arrencada, igual que la forma de cada cosa és continguda en la seva primera manifestació. Però es tracta d'un instant, com dèiem, i aquella visió inspirada de seguida desapareix o l'esborrem. I només és per això que les històries entre les persones provoquen sorpreses, danys, plaer o dolor inesperat. Ho sabíem, durant un lúcid i breu moment ho vam saber al principi, però després, per la resta de la nostra vida, vam deixar de saber-ho. Igual que quan et lleves de nit i camines a les palpentes per anar al lavabo i et sents desorientat i encens el llum només mig segon i l'apagues de seguida. I aquella resplendor t'indica el camí, però només el temps que cal anar a fer un riu i tornar al llit. La pròxima vegada tornarem a estar desorientats.
No és d'estranyar que aquest llibre hagi captivat els italians EP, Premi Estrega del 2020, i també a nosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giné.
La Fiscalia avala avisar les víctimes de violència domèstica dels antecedents dels seus agressors, però estudiant-ho cas per cas. Sergi Corral.
El Ministeri Fiscal es mostra favorable a l'intenció del govern d'introduir aquest canvi a la legislació de la violència masclista. La portaveu del govern, Isabel Rodríguez, confirma que cal actuar per aturar l'onada de feminicidis. Des de principis d'any se n'han enregistrat 4.
Algo está fallando y que es obligación de los poderes públicos revisar todos los protocolos, trabajar en el seno del gobierno y también con las comunidades autónomas para dar la respuesta más adecuada.
Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi d'aquesta matinada en una antiga fàbrica de Lleida on ha resultat ferida una parella és un nou cas de violència domèstica.
S'ha detingut l'home que ha estat ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova, acusat d'haver provocat el foc. La dona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Guau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La Paeria de Lleida va obrir diligències per la presència de persones que dormien a l'antiga fàbrica incendiada de Lleida. Ho va fer al mes de maig del 2022 i fonts de la mateixa Paeria indiquen que els nous propietaris del solar on hi ha l'immoble tenen previst presentar la llicència d'enderroc entre aquest dimarts i dimecres. Paral·lelament...
Pere Aragonès assistirà a la cimera hispanofrancesa de la setmana vinent a Barcelona.
Des del govern, Patrícia Plaja assegura que és el lloc que li pertoca, malgrat que Esquerra Republicana hagi confirmat la seva participació en la manifestació independentista en contra de la cimera a la ciutat comtal.
El govern no participarà dels actes reivindicatius que s'estan organitzant, no li pertoca, però considera que aquests són lògics i fins i tot previsibles després de les provocadores i falses afirmacions que fa setmanes que venen des del govern espanyol.
Els aeroports catalans perden passatgers en comparació amb el 2019 abans de la pandèmia.
El Prat tanca aquest 2022 amb 41,6 milions de viatgers, el 79% dels registrats el 2019.
El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
El trànsit aeri ha recuperat més passatge en les connexions domèstiques, un 86,6%, que no pas amb altres països. També el nombre d'operacions encara es troba força per sota respecte al nivell prepandèmia.
En cultura, la Sala Trono de Tarragona estrena temporada amb 18 espectacles que es podran veure en diferents espais de la ciutat des del febrer fins al maig.
L'actriu Aura Márquez obre el calendari amb La dona del tercer segona en doble representació el 3 i el 4 de febrer.
Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El programador de la Trono, Joan Negrier, ha explicat que s'ha apostat pel talent local i es tracta d'una obra 100% tarragonina.
Hem volgut fer com 3 generacions d'actors, no? L'Oriol Grau, que és com la saviesa, no?, i l'experiència, la Cristina Murillo, que és la resistència, no?, i la supervivència en aquest món d'actors, i el Marc Pinyol, que debuta.
I els esports, partit clau per la penya aquest vespre, l'Eurocup masculina de bàsquet, Roger Sánchez.
Els badalonins juguen a la pista del Brescia a 8:45 amb l'objectiu de mantenir lideratge al grup A de la competició.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura podrà pujar lleugerament, però no massa més respecte a la que tenim ara. I així que encara mantindrem aquest ambient fred cap a l'interior del país. En canvi, sí que a punts de litoral la temperatura es mantindrà suau, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, on ha anat bufant aquest vent de mestral durant el matí i ha mantingut aquesta temperatura més aviat una miqueta més suau que la resta del país. Pel que fa a l'estat del cel, de cara a la tarda mantindrem el cel serè, sí que amb algunes pinzellades d'alguns núvols alts, alguns de mitjans, i que afectaran més cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. Aquests núvols és on han de ser una miqueta més compactes. De cara a demà sí que s'espera precipitació cap a la cara nord del Pirineu, no a la resta del país, i també cal dir que començarem la jornada amb boires, sobretot en punts a la depressió central i també cap a la zona del Pla de Lleida. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments la situació viària ja està gairebé normalitzada. Tot just tenim un parell de quilòmetres a la Ronda de Dalt, en concret a la zona de Sant Gervasi, perdó, ara no em sortia el nom, en sentit Trinitat, i en el cas de la B30, lateral de la P7, hi ha problemes a Barberà, tant en sentit Girona com en sentit Tarragona, però tot just un quilòmetre i escaig, poca cosa més. A la resta de vies ha tornat a la normalitat i, per tant, com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
La Fiscalia avala avisar les víctimes dels antecedents dels seus agressors, però estudiant-ho cas per cas. Així s'ha pronunciat el Ministeri Fiscal després que hagi transcendit la intenció del govern d'introduir aquest canvi en la legislació de la violència masclista.
De fet, avui s'ha convocat d'urgència una reunió entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i els diferents cossos policials, entre ells també els Mossos d'Esquadra, davant l'onada de crims registrada els darrers dies, 4 des de l'inici d'any. La nova estratègia proposada pel govern es centra en els agressors per poder-ne fer-ne un seguiment i alertar a les noves parelles del risc potencial que pateixen quan vagin a denunciar-los.
Com dèiem, de moment sobre la taula hi ha aquest informe de la Fiscalia que és favorable al canvi de protocol sempre i quan s'estudiï cas per cas i la víctima corri un risc alt. En qualsevol cas, aquest canvi legislatiu que s'està debatent també ha centrat el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Jordi Casino.
Després de la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha expressat la profunda preocupació de l'executiu pel repunt de casos de violència masclista, però no ha volgut entrar en detalls sobre la proposta d'Interior, tot i que ha reconegut que alguna cosa s'haurà de fer per capgirar l'actual situació.
Que el sistema Biogen funciona y que ha dado protección durante estos años a más de 700.000 víctimas y, por tanto, es un sistema que está funcionando. Y al mismo tiempo, pues ver y asumir que si se siguen produciendo estos datos, algo está fallando y que es obligación de los poderes públicos revisar todos los protocolos, trabajar en el seno del gobierno y también con las comunidades autónomas para dar la respuesta más adecuada.
Consell de Ministres que ha aprovat també la creació d'una nova prestació d'atur per als treballadors del sector cultural i els artistes. Tindrà un import de 600 euros i el podran cobrar un màxim de 4 mesos si poden acreditar un temps mínim de cotització.
Gràcies, Jordi. Precisament els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi d'aquesta matinada en una antiga fàbrica de Lleida, on ha resultat ferida una parella, és un nou cas de violència domèstica. De moment ja ha detingut l'home després que, segons sembla, hagi intentat fugir de l'Hospital Arnau de Vilanova, on estava ingressat. Se l'acusa d'haver provocat el foc en què la dona ha resultat ferida greu i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de la Vall d'Hebron. UAU Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
La Paeria de Lleida va obrir diligències per la presència de persones que dormien a l'antiga fàbrica incendiada de Lleida. Ho va fer al mes de maig del 2022 i fons de la mateixa Paeria indiquen que els nous propietaris del solar on hi ha l'immoble tenen previst presentar la llicència d'enderroc entre aquest dimarts i dimecres. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han detingut un dels ferits de l'incendi de la fàbrica de galetes del barri de Pardinyes, que es tracta d'un home al qual se l'acusa de provocar el foc i d'un delicte de lesions a la dona amb qui convivia i que també ha resultat ferida en aquest incendi. Els Mossos investiguen si es tractaria d'un nou cas de violència masclista i intenten aclarir la relació entre el detingut i la víctima que ocupaven la fàbrica. Tot i que tots dos han patit cremades, els serveis d'emergència no han trobat ningú a la zona de l'incendi. L'home i la dona haurien anat pel seu propi peu al centre d'urgències d'atenció primària de Prat de la Riba i posteriorment l'home ha estat traslladat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i la dona a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en patir cremades de diversa consideració.
I el món municipal també ha volgut condemnar els darrers casos de violència domèstica. Aquesta tarda, les dues principals entitats municipalistes han volgut expressar el seu condol per l'assassinat de les quatre dones que han perdut la vida a mans de les seves parelles des de principi d'any. David Amador.
Així és, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya s'han sumat al condol per l'assassinat de les quatre dones víctimes de violència masclista d'aquesta darrera setmana. Davant d'aquests brutals assassinats, diu el comunicat, el món local manifesta el seu més enèrgic rebuig i condemna qualsevol forma de violència masclista o discriminació envers les dones. Escoltem en declaracions al Next Vespre de la xarxa Joan Ortega, secretària general de l'ACM.
Estem molt preocupats perquè és una allau de dones que perden la vida
Ens sembla, a més, doncs, que és un tema que ens afecta a tota la societat. Aquest no és un problema de les dones, és un problema de tota la societat, és un problema de tot el país, i des del món local, des del món més proper a les ciutadanes i els ciutadans, el que volem expressar primer és el rebuig a tota la violència i després, doncs, tot el suport cap a aquelles dones que la pateixen, que no estan soles.
I és que a més d'aquestes quatre últimes víctimes, l'any 2022 s'han registrat 12 feminicidis a Catalunya. Alhora, tornant al comunicat, les entitats municipalistes proposen als ajuntaments que a l'inici de cada sessió plenària es faci un record específic per les agressions patides per violència masclista per tal de palesar el compromís dels ens locals i denunciar totes les formes de violència contra les dones i les seves conseqüències, a més de rebutjar i condemnar totes les expressions de violència masclista.
Encara més, al voltant de la violència domèstica, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'home acusat de matar una dona a Cornellà de Llobregat el mes de març de 2019.
El tribunal li imposa, a més, una indemnització de 488.000 euros per família i 5 anys de llibertat vigilada.
I al Vallès s'han registrat fins a 7 denúncies al dia per violència de gènere durant el tercer trimestre de 2022. S'ho recullen les dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Unes dades que, tot i demostrar que les denúncies han disminuït respecte al trimestre anterior, continuen sent les més altes des de 2013. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Durant el tercer trimestre de 2022 s'han presentat 592 denúncies per violència contra les dones a la comarca del Vallès Occidental. Són 7 denúncies al dia, segons les dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La xifra representa un 5,7 menys respecte al segon trimestre de 2022. En el trimestre anterior, el primer de l'any, es van superar les 600 denúncies. S'han admès a tràmit 130 ordres de protecció a tota la comarca i destaca la baixa proporció de denegades al Partit Judicial de Terrassa. Només 4 de cada 10 han estat revocades. A la comarca, el 38,8% dels procediments judicials acaben en sobreseïment. Per contra, el 13,3% tenen una sentència condemnatòria.
I encara un darrer apunt, presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut a Vilafranca del Penedès per raptar i violar una menor a la sortida d'una discoteca. Se l'acusa d'agressió sexual i detenció il·legal.
Aquest matí ha passat a disposició judicial. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca, on van passar els fets, estudia ara per sumar-se com a acusació particular. L'home hauria assaltat a la noia al seu pis de Sant Martí Sarroca, a 9 quilòmetres de Vilafranca, on l'hauria violat. Avui també ha declarat la menor i l'amiga que l'acompanyava en el moment de l'assalt. A l'arribada del detingut, els agents han hagut de desplegar un dispositiu de seguretat després que amics i familiars de la víctima hagin colpejat un vehicle dels Mossos, a on pensaven que hi viatjava el detingut. De fet, al municipi han aparegut pintades amb amenaces de mort contra l'acusat i en suport a la víctima.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, el president Pere Aragonès assistirà a la cimera hispano-francesa de la setmana vinent a Barcelona. Des del govern asseguren que és el lloc que li pertoca, malgrat que Esquerra Republicana hagi confirmat la seva participació en la manifestació independentista convocada en protesta pel fet que la trobada es produeixi a Barcelona. La portaveu Patrícia Plaja ha explicat que el govern respecta i comprèn la protesta, però no hi participarà. Mont Carvajal.
El govern assegura que la Moncloa fa un ús partidista i electoralista de la cimera hispano-francesa del proper dia 19 a Barcelona. Ho fa, diu la portaveu, per escapar i, a conseqüència, del soroll creat arran la reforma del Codi Penal. No obstant, el govern és la primera autoritat de l'Estat a Catalunya i hi ha, i vol participar-hi. La portaveu Patrícia Plaja no troba contradictori que el president aragonès participi de l'acte, però no en les mobilitzacions de fora.
El govern no participarà dels actes reivindicatius que s'estan organitzant, no li pertoca, però considera que aquests són lògics i fins i tot previsibles després de les provocadores i falses afirmacions que fa setmanes que venen des del govern espanyol o que ha fet aquest cap de setmana, aquest mateix cap de setmana, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegurant que el procés era història.
Pel que fa als pressupostos, el govern assegura que falta ultimar serrells i reclama un acord pel bé del país.
No es poden allargar massa més. No és el govern qui té pressa per aprovar els pressupostos, és el país.
Avui hi ha reunions entre el govern i el PSC i Junts per polir aquests serrells i mirar de tancar un acord.
Mentrestant, el Tribunal de Comptes ha rebutjat arxivar el cas contra la trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat investigats per organitzar l'1 d'octubre.
Els advocats ho van demanar en una vista oral el desembre passat, però la consellera de Comptes ho ha desestimat. Les defenses han qüestionat la legitimitat del procediment. També argumenten que els fets han prescrit perquè han passat més de 5 anys o ja estan jutjats.
Més qüestions en clau econòmica. Els economistes catalans es mostren preocupats per l'impacte negatiu que poden tenir el dèficit fiscal i l'augment de preus de l'energia i de les matèries primeres. Segons l'enquesta de situació de tardor que elabora el Col·legi d'Economistes, els seus membres aproven pels pèls l'economia del país i demanen reformes estructurals. David Navarro.
L'enquesta revela que un 41% dels economistes consideren que la situació econòmica de la passada tardor era pitjor a la de feia un any, mentre que un 29% la veia millor i un 27% no hi veia canvis. Pel que fa a l'índex de confiança, els professionals donaven un 5 sobre 10 a l'economia catalana, però suspenien l'espanyola. Quant als principals problemes detectats eren la inflació i els costos de producció, el dèficit fiscal amb l'Estat i el preu de l'energia i les matèries primeres. El degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travi, ha demanat reformes estructurals.
Que el que hem de fer és transformar el model productiu català, no? Hi ha uns reptes, que és la transició energètica, aquest és bàsic, i un altre la transformació digital, no?
Puig de Travi també ha reclamat l'aprovació com més aviat millor dels pressupostos de la Generalitat i una gestió acurada de la pujada de tipus d'interès per part del BCE que eviti efectes adversos sobre l'economia.
Els aeroports catalans perden passatgers en comparació amb el 2019, l'any abans de la pandèmia. El Prat ha tancat aquest 2022 amb 41,6 milions de viatgers, el 79% dels registrats al 2019, i el nombre d'operacions també se situa en un 82,2% respecte a aquest mateix any. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
Del total dels 41,6 milions de persones que han passat pel Prat, 29,4 es corresponen a vols internacionals i la resta a nacionals. Precisament el trànsit aeri ha recuperat més passatge en les connexions domèstiques, un 86,6%, que no pas amb altres països. També el nombre d'operacions encara es troba força per sota respecte al nivell prepandèmia. Durant el 2022 s'han realitzat poc més de 283.000 enlairaments i aterratges, el que suposa un 82,2% respecte al 2019. Tanmateix, les xifres dels últims mesos mostren una recuperació molt més elevada. Només durant el desembre, 3,3 milions de persones han passat per les instal·lacions. És un 90,1% respecte a 3 anys enrere. També les operacions són molt més elevades en l'últim mes de l'any, un 88,9% de les que hi havia al 2019. Per últim, i pel que fa a les mercaderies, el passat mes de desembre s'han transportat poc més de 12.000 tones, un 79,8% en relació amb el mateix mes del 2019.
Doncs tot i això, les agències de viatges es mostren satisfetes d'aquesta campanya de Nadal, que qualifiquen de bona i consideren que ha servit per consolidar la reactivació d'un sector que ja s'havia començat a despertar per Setmana Santa. Enguany, la tònica han estat viatges de llarga distància i de més durada. Helena Puigdueta.
Després de 2 anys de restriccions, les agències de viatges comencen a aixecar cap. La campanya de Nadal ha estat positiva perquè ha representat la tornada a la normalitat. S'han pogut fer més dies de vacances i, per tant, s'ha pogut triar destinacions més llunyanes. Estats Units i Egipte han estat dos dels països estrella d'aquestes festes. Les capitals europees, amb els seus tradicionals mercats de Nadal, i ciutats espanyoles com Madrid, Bilbao o Màlaga, han tingut també molta demanda entre els catalans. Catiana Tur és gerent de la CABE, l'Associació Catalana de agències de viatges especialitzades.
Una mica també en funció del temps que disposava cadascú, però hi ha hagut molta gent que ha aprofitat per agafar-se una setmana sencera, i això és una tornada a la normalitat. Pues veiem com això, vull dir, s'ha traduït en viatges de més durada i de més distància, que és al final el que ens interessa també com a sector.
De cara a aquest any, els indicadors són positius i el sector té l'absoluta confiança que la recuperació que va començar el 2022 acabarà consolidant-se definitivament.
Canviem de qüestió. Atac informàtic al Bisbat de Girona amb correus que es feien passar per l'administrador diocesà. La de Girona és tan sols una de les diòcesis que estan rebent correus electrònics fraudulents, tal com ha alertat la Conferència Episcopal Espanyola. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
A principis de setmana, treballadors i gent vinculada a la diòcesi van rebre correus aparentment de l'administrador diocesà, Lluís Sunyer. En realitat, es tractava d'una suplantació d'identitat perquè les adreces utilitzades no eren les seves. En aquests missatges, a més, el suposat administrador demanava la compra d'uns vals que podien arribar als 2.000 euros. Això va fer saltar les alarmes dels receptors, que van reenviar els correus als responsables del bisbat, com valora el delegat de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona, Xavier Roca.
És veritat que fins i tot, doncs, quan començava el correu, deia hola i el nom de la persona que el rebia i, per tant, la gent l'obria i, per tant, el llegia, però sí que amb el segon correu ja quedava molt palès que es tractava d'un intent d'estafa.
Per ara no se sap quin és l'abast d'aquesta estafa o si algú ha caigut en el parany i quan hagin recopilat tota la informació valoraran si emprendre accions legals.
Aconseguir 10.000 donacions de sang en una setmana. Aquest és l'objectiu de la Marató de Donants de Sang, que es farà la setmana del 13 al 20 de gener. A banda dels principals hospitals, aquests dies hi haurà més de 60 unitats mòbils repartides arreu del territori per apropar la donació a la ciutadania. Enguany caldran 260.000 donacions a Catalunya. Anna Ruiz.
La campanya començarà divendres vinent amb la intenció de remuntar les reserves de sang que han baixat un 20% durant les festes de Nadal. El president del Banc de Sang i Teixits, Andreu Mascolell, ha explicat les raons d'una marató com aquesta.
Per què fem la marató? Perquè, per una banda, és bo tindre una data anual, una fita, però per una raó també més circumstancial, que la donació de sang baixen durant les festes.
També es pretén arribar a la xifra de 30.000 donants nous. Aquest any la Marató incidirà en la importància de les transfusions per a les persones amb tractament de càncer. I Marta Gilard, receptora de sang i supervivent d'un càncer de mama als 24 anys, ha volgut prestar el seu testimoni.
És complicat d'explicar perquè la gent normalment no acostuma a rebre sang, però quan estàs en un estat bastant baix de defenses i te fiquen una bossa de sang, sents com vitalitat.
L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presidit presencialment la presentació de la Marató de Donants de Sang a Catalunya.
En cultura, la Sala Trono de Tarragona estrena temporada amb 18 espectacles que es podran veure en diferents espais de la ciutat des del febrer fins al maig. L'actriu Àurea Márquez obre el calendari amb La dona del tercer segona en doble representació el 3 i el 4 de febrer. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
La nova temporada que comença el febrer arriba amb la incorporació de nous escenaris que s'han volgut mantenir en secret. L'objectiu és recuperar l'essència de la sala de la part alta i oferir actuacions en indrets especials i per grups reduïts de 20 o fins i tot de 5 persones. El programador de la Trono, Joan Negrier, ha explicat que s'ha apostat pel talent local i es tracta d'una obra 100% tarragonina amb actors com Oriol Grau o Marc Pinyol sobre l'escenari.
Hem volgut fer com tres generacions d'actors, no? L'Oriol Grau, que és com la saviesa, no?, i l'experiència, la Cristina Murillo, que és la resistència, no?, i la supervivència en aquest món d'actors, i el Marc Pinyol, que debuta a la seva primera producció professional, un actor tarragoní de Tornavís Teatre.
La dona del tercer segona, amb l'actriu Àurea Márquez, o també el monòleg de Xavi Castillo, Yonquis del Dinero, configuren la temporada de la Sala Trono.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda i comencem parlant de waterpolo. En un partit que ha acabat fa tot just una estona, l'Atlètic Barceloneta ha obtingut un triomf de prestigi a la piscina de l'Olympiacos. En un partit igualadíssim, de marges molt curts, els gols de Felipe Perrone i Dusan Matković al període final han assegurat el triomf dels mariners 7-9. El Barceloneta se situa ara líder en solitari del grup A de la Lliga de Campions masculina amb 5 victòries en 5 jornades. En bàsquet, a 8:45, el Joventut de Badalona visita el Brescia en el primer partit de la segona volta de la fase de grups de l'Eurocup masculina. Els verd i negres buscaran mantenir el lideratge del grup A de la competició. Escoltem la prèvia amb el company Ferran Vinaixa de Ràdio Ciutat de Badalona.
Els verdinegres van superar Badalona de 17 punts de diferència a l'equip italià en la primera volta, però el Brescia és un equip perillós amb molts nord-americans explosius. Els de Carles Durant ja van jugar fa 3 temporades a Brescia, on van perdre 87-83 quan a l'equip hi havia Omic i Preperic. Carles Durant explica les virtuts del conjunt italià.
Un equip molt ben entrenat, molt ben treballat, que han tingut problemes de lesions, però un equip que juga amb molt atletisme, amb jugadors molt físics, un equip que a casa es fa fort. L'últim partit que van jugar contra Bursa, per exemple, és un molt bon exemple. I haurem de fer molt bé les coses. Insisteixo, un equip que té un atletisme que per nosaltres a vegades és incòmode.
L'expedició verd i negra va viatjar ahir fins a Milà i després per carretera fins a Brescia. Entre els convocats ha viatjat Pau Ribas, que es va perdre el darrer partit contra el Granada per molèsties físiques. El partit entre el Brescia i el Joventut es jugarà a partir de 8:45 del vespre.
En hoquei patins, Vilassana i Palau disputen a les 9 el duel pel lideratge de l'hoquei Lliga Iberdrola. A la penúltima cita de la primera volta, els dos equips es troben a l'Urgell amb les vilassanenques situades al capdavant, 2 punts per sobre del conjunt vallesà. Julieta Fernández és jugadora del Vilassana.
Palau es uno de los mejores equipos del mundo, así que con el respeto que se merece, pero también confiar en lo que somos nosotras, que no es para poco. Como siempre, hemos demostrado un buen partido, un buen hockey, y no será para menos este martes, así que seguiremos mostrando un buen espectáculo para el hockey sobre patines, tanto de parte de su equipo como el nuestro.
Aquest Vilassana Palau a les 9 del vespre es podrà veure en directe per Lleida Televisió. Acabem dient que el Barça ja ha aterrat a l'Aràbia Saudita, on disputarà a partir de dijous la Supercopa Masculina de Futbol.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. La Fiscalia va avisar les víctimes dels antecedents dels seus agressors, però estudiant-ho cas per cas. Així ho ha pronunciat el Ministeri Fiscal després que hagi transcendit la intenció del govern d'introduir aquest canvi en la legislació de la violència masclista. De fet, avui s'ha convocat d'urgència una reunió entre el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i els diferents cossos policials, entre ells també Mossos d'Esquadra, davant l'onada de crims registrada les últimes setmanes. La nova estratègia proposada pel govern se centra en els agressors per poder-ne fer un seguiment i alertar les noves parelles del risc potencial que pateixen. Davant d'aquesta situació, l'advocada Esther García, especialitzada en violència masclista, sosté que calen més polítiques de sensibilització i prevenció per frenar la sagnia de feminicidis.
Hem de revestir aquests recursos públics, professionals especialitzats en la detecció de violència masclista. Moltíssimes dones van amb aquests serveis sense saber explicar potser que estan patint violència masclista perquè o bé no la tenen identificada o bé els hi fa por explicar-la.
S'han produït 4 crims masclistes des de l'inici d'aquest 2023. El Tribunal Suprem ha rebaixat de gairebé 22 anys